La Garrotxa és la comarca més industrialitzada de la demarcació de Girona. Així ho confirma un estudi de la Diputació sobre el sector industrial gironí. Gairebé el 70% del volum de negoci de la Garrotxa prové del sector industrial.
Per les raons que siguin, suposo pel seu passat ramader i agrícola del primari, doncs una sèrie de capitals, principalment locals, però també hi ha inversió de fora, doncs es va concentrar, va veure que una manera de crear valor, de valor afegit, era doncs, no vendre la matèria primera, en aquest cas doncs, ramaderia, sinó transformar-la i vendre ja el producte acabat. La història recent demostra que ha estat un encert, ha estat una història d'èxit.
Són paraules de l'economista gironí Josep Anguera i col·laborador dels 5 minuts més de Ràdio Olot. Els productes alimentaris, el cautxú i els plàstics i el comerç a l'engròs d'alimentació representen gairebé la meitat de l'activitat econòmica garrotxina. La indústria de la Garrotxa és tradicional, amb poques empreses joves i una forta presència de companyies de gran dimensió. Avui l'economia marca el pols de l'actualitat. Avui és dimecres 27 d'abril del 2022. Continguts informatius de la jornada. Anirem fins a Girona perquè el Col·legi de Metges de la ciutat ha anunciat la creació de l'Observatori del Campus de Salut de Girona, que inclou el nou Trueta i que exercirà de lobby de pressió perquè el projecte sigui una realitat.
I o ens espavilem políticament o ens passarà endavant. I després això ho de dir, esperar 20 anys més. Aquest és el tema. Això és el que s'ha de decidir. Nosaltres estem aquí per controlar i per donar la nostra opinió.
És Antoni Codina, és el cap de l'àrea de cirurgia del Trueta, també és metge. Avui els sentirem i també sentirem els transportistes i empresaris vinculats al comerç, l'hostaleria i la restauració de les comarques gironines perquè plantegen als ajuntaments homogeneïtzar les ordenances de mobilitat per facilitar el transport de mercaderies.
Nosaltres estem tots acostumats a veure les senyals, no?, de zona de càrrega i descàrrega, però aquí hauríem d'intentar buscar diferents zones de càrrega i descàrrega pels diferents actors. Segurament hem trobat i hem vist doncs, zones de càrrega i descàrrega ocupades per vehicles que no estan fent aquesta activitat i per tant doncs, aquí buscar aquestes solucions.
És el vicepresident de la FOEC a Girona, Eduard Ayac. Sentirem també les seves altres reivindicacions. En matèria política avui és protagonista Eduard Llorà. L'alcalde de les Planes d'Hostoles no continuarà en el càrrec a partir de les eleccions de l'any que ve, és a dir, no es tornarà a presentar. Després de tres mandats, el candidat de Junts, el poble garrotxí, no es presentarà a les eleccions del maig de l'any que ve. Ell mateix ha explicat a Ràdio Olot que ja hi ha un relleu al partit i que també deixa per complert tot l'àmbit polític.
L'anterior mandat doncs ja vaig començar a tenir algun dubte de dir, tinc família, tinc mainada doncs, amb unes edats molt, molt maques, i tenia algun dubte de dir, escolta, no sé si podré fer-ho tot, però després doncs, realment doncs, l'equip doncs, semblava que ho teníem molt fet, semblava doncs, que seríem llista única, i també doncs, em feia gràcia que va part del projecte doncs, que teníem iniciat. I,
per aquest mandat Llorà també és president del Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de Girona, càrrec que també deixarà a partir de l'any vinent. De tornada a Olot, prohibiran el trànsit motoritzat a la carretera de les Feixes. A partir d'avui dimecres ja no es permetrà circular per aquesta carretera que connecta la capital de la Garrotxa amb la Canya a través de la depuradora. La mesura es pren per pacificar una via que és utilitzada per bicicletes i vianants i que no està preparada per assumir el trànsit que acull.
Motivada sobretot per dos elements. El primer és una acció que sorgia del pla de l'Olot Pedala. Era una acció que anava amb la línia de pacificar una connexió, que és la de la Via Verda, que arriba doncs, fins a Bianya, per millorar la seva seguretat, ja que és un carrer on hi passen, doncs, durant molt temps hi han passat molts cotxes, també doncs, camions, pel tema dels serveis que tenim a la Canya, i també bicicletes, vianants, etc. I per tant, doncs, per millorar aquesta seguretat i fer-ho una via més pacificada, evitant a vegades aquest bypass de cotxes que passen per aquí doncs, per fer-ne més a via, per fer drecera, i això generava una inseguretat que consideràvem doncs, que valia la pena de tractar-la.
És el regidor de Mobilitat d'Olot, Agustí Arbós. Avui també us explicarem que el Mapa de Vall celebra el seu desè aniversari. Aquests dies el Teatre Principal d'Olot torna a acollir aquest projecte destinat als alumnes de segon d'ESO de la Garrotxa. La iniciativa vol introduir la dansa contemporània entre els adolescents. Una de les tècniques de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot és l'Esther Forment.
És un projecte que va néixer al Mercat de les Flors, que és la Casa de la Dansa de Catalunya, i que té el suport de la Xarxa d'Activitats Culturals Transversal. Ha crescut molt en aquests anys i és un projecte que va dirigit als joves d'ESO, d'ESO batxillerats, en aquest cas aquí a Olot fem el segon d'ESO, i és per introduir la dansa contemporània a les aules. I és un projecte que té moltes fases, des de doncs, que hi ha un coreògraf, que aquest any és en Joao Lima, que ha pensat i ha creat una coreografia que nosaltres l'hem adaptat a les nostres necessitats i als nostres alumnes.
I pel que fa als esports, muntanya per partida doble, aquest cap de setmana celebrarà la 42a Llatissonada i la tercera edició del Bas Mountain Festival, dues cites pels amants de la natura organitzades pel GECA de la Vall d'en Bas. 22 quilòmetres amb més de 900 metres de desnivell esperen diumenge els participants de la Llatissonada, que podrien ser més d'un miler.
Aquí farem el Serrat de la Codina. El Serrat de la Codina puja desnivell gradual, no molt exagerat, fins a la Casa dels Angles. A partir d'aquí ja ens desviem i encarem directe el que és el Puig de la Bastida, que és el cim de la Llatissonada, a 1.242 metres. És un cim menor, a l'ombra del Pla de Llat, el que passa que té una vista espectacular. Jo crec que és molt més atractiva que la vista que té el propi Pla de Llat. Doncs des del Puig de la Bastida veiem Santa Magdalena, veiem Puigcercam, veiem tota l'esquena de Serra de Llancers.
I el dia abans, dissabte, també tornarà el festival dedicat a la muntanya amb taules rodones, ponències i projeccions. Escolteu els 5 minuts més primeres informacions del dia en titulars i amb el suport de Vinyes Graboleda.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Graboleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Recordeu, us ho dèiem en titulars, que a partir d'avui està prohibida la circulació motoritzada a la carretera de les Feixes. Policia Municipal d'Olot, endavant trànsit. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. En aquest moment el trànsit a la nostra ciutat és fluid. Trobaran tancat el carrer Berga i Boada i carrer Alcalde Lluís Casademont. Hi ha reserves d'estacionament al carrer Fluvià, carrer Pou del Glaç, carrer Hospici, Grup Verge d'Altura i plaça Catalunya. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot.
Previsió meteorològica de cara a les properes hores. Ara mateix ens despertem amb alguns núvols. Hem tingut una nit ennuvolada, però vaja, el temps continuarà de moment sense canvis. Ara mateix amb 9 graus al centre de la ciutat d'Olot. Dani Ramírez, endavant.
El temps avui seguirà primaveral, però amb una mica més de núvols, capes de núvols prims. També està pujant molt ràpidament del nord d'Àfrica i Mallorca tot una banda de pols amb suspensió, per tant, el cel pot quedar una mica encalitxat. Vaja, aquell cel, doncs, amb pols amb suspensió, no pas el cel blau d'ahir. I si ahir vam arribar als 23 graus de màxima aquí a Olot, amb una mínima de 3, a Vic 22 de màxima, avui amb aquesta mica de núvols potser baixa un parell de graus la temperatura. Però vaja, l'ambient suau, de dia uns 20-22 graus a tot arreu, pràcticament. I la nit fresca, una mica freda al Pirineu, amb valors de 0 a 5 graus en aquest sector, Osona i Garrotxa mínimes de 5 o 6, però vaja, la tendència és aquest augment dels núvols, que serà més abundants a la tarda. Al matí fins i tot pot fer sol o núvols prims cap a la Costa Brava, i a la tarda una mica més tapat a l'interior i al sud, cap a Osona, la Cerdanya, la Selva, es pot arribar a tapar. En principi, no preveiem precipitació, però si arriba cada alguna gota, evidentment serà 4 gotes brutes de fang. I bé, dijous, matí amb sol i núvols prims a la Costa Brava, l'Empordà, nord de Girona, a la resta mig núvol, i a la tarda s'anirà aclarint, més ja es faria sol. Sembla que aquesta bonança ens acompanyarà també divendres i el cap de setmana, tot i que el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, podrien tenir tempestes de tarda en molts sectors de l'interior. Per tant, cap de setmana primaveral, bo, agradable, però amb aquest tomb que faci cada tarda amb xàfecs i alguna tronada.
Temperatures, gràcies, Dani. 7 graus a Olot, a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, i a 6 graus a la Vall d'en Bas, a 5 a Mieres, a Vic i a Ripoll, 8 graus a Castellfollit i a Santa Pau, 9 a Girona, 10 a Banyoles i a Figueres, 3 a Das i 4 graus positius a Vall de Núria.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma! Cinc minuts més!
Entrem en matèria. Avui l'economia marcarà el pols de l'actualitat informativa dels 5 minuts més, com a mínim en aquesta portada, en aquesta primera part, i és que la Garrotxa és la comarca més industrialitzada de tota la demarcació de Girona. Així ho confirma un estudi de la Diputació sobre el sector industrial gironí. Gairebé el 70% del volum de negoci de la Garrotxa prové del sector industrial. Els productes alimentaris, el cautxú i plàstics i el comerç a l'engròs d'alimentació representen gairebé la meitat de l'activitat econòmica. La indústria garrotxina és tradicional, amb poques empreses joves i una forta presència de companyies de gran dimensió. Ens ho explica en Pau Masó.
Dels 2.610 milions d'euros anuals que facturen les empreses de la Garrotxa, un 68% provenen del sector industrial. El percentatge és el més alt de la demarcació, segons un estudi elaborat per la Diputació de Girona i amb dades del Registre Mercantil de 2019. Això vol dir que la Garrotxa és la comarca més industrialitzada de Girona i que ha apostat més per la indústria que altres territoris de la demarcació. Podem dir que la comarca va fer una revolució industrial que altres no van fer i, segons l'economista gironí Josep Anguera, va estar molt centrada en el sector agroalimentari.
Per les raons que siguin, suposo pel seu passat ramader, i agrícola, del primari, doncs una sèrie de capitals, principalment locals, però també hi ha inversió de fora, doncs es va concentrar, va veure que una manera de crear valor, de valor afegit, era doncs, no vendre la matèria primera, en aquest cas doncs, ramaderia, sinó transformar-la i vendre ja el producte acabat. La història recent demostra que ha estat un encert, ha estat una història d'èxit.
El sector de productes alimentaris i begudes és el més important de la Garrotxa, amb 902 milions d'euros de facturació i representa un 34% de l'economia de la comarca. Per darrere seu, i a molta distància, hi ha el sector del cautxú i el plàstic, que factura 162 milions i representa el 6%. I en el tercer esglaó del podi hi trobem el sector del comerç a l'engròs d'alimentació i begudes, amb 143 milions i un 5% de l'economia comarcal. Aquests tres sectors provoquen que a la comarca hi hagi una forta concentració sectorial, ja que tots tres concentren gairebé la meitat del volum de negoci que genera la Garrotxa. Per Anguera, dependre del món carni no és una debilitat, però, en canvi, dependre del sector de cautxú, sí.
A veure, el segon, més el cautxú i plàstic, és més fàcilment deslocalitzable, perquè, primera, no tenim pous de petroli i l'origen del que ni plantacions de cautxú, com és obvi, ni a la Garrotxa, ni a Catalunya, ni a l'estat espanyol, no? Per tant, això ja sabem que ve, la matèria primera ve de lluny. I segona, que el tipus de producte és fàcilment, la seva fabricació és fàcilment localitzable en altres llocs en què hi hagin condicions salarials més baixes, menys protecció del medi ambient. Per tant, és més perillosa, no és tan assegurada que aquesta producció es mantingui per molts anys.
A l'altre costat de la moneda, entre els sectors amb menys facturació i presència, hi ha el d'equips tècnics, informàtics i electrònics, les indústries extractives i el sector de vehicles de motor i altres materials de transport. L'estudi de l'estructura empresarial de la demarcació de Girona també assenyala que les empreses de la Garrotxa són les més antigues de la província. Un 3% de les companyies de la comarca van ser fundades abans de l'any 1975, el percentatge més elevat de la demarcació. A més, també és una de les comarques amb menys empreses joves. Menys de la meitat de les empreses de la Garrotxa van néixer després del 2005, un percentatge que en altres comarques és molt més elevat.
És bo, perquè això vol dir que aquestes empreses, que algunes són familiars, s'han anat actualitzant, s'han anat modernitzant, i per tant, doncs, aquesta tendència continua, dona, diguéssim, unes expectatives, un cert optimisme, de que són activitats empresarials consolidades i que a vegades, doncs, n'hi ha aquestes joves que tenen una vida limitada perquè no tenen aquesta experiència ni aquestes ganes de supervivència que han demostrat les indústries garrotxines.
Més enllà de l'edat, la Garrotxa també es caracteritza per tenir empreses grans. És la segona comarca amb una major proporció de societats anònimes, un tipus d'empresa que solen ser més grans que les societats mercantils.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Olot prohibirà el trànsit motoritzat a la carretera de les Feixes a partir d'avui mateix. Ja no es permetrà circular per aquesta via que connecta la capital de la Garrotxa amb la Canya a través de la depuradora. La mesura es pren per pacificar una via que és utilitzada per bicicletes i vianants i que no està gens preparada per assumir el trànsit enrodat que acull en aquests moments. Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
Des d'aquest dimecres la carretera de les Feixes ja no es podrà fer servir com a via alternativa per anar d'Olot a la Canya o al revés. L'Ajuntament ha decidit restringir la circulació motoritzada a una via que, a part de vehicles, també està freqüentada per vianants i bicicletes. El regidor de mobilitat d'Olot, Agustí Arbós, explica les raons que han fet prendre la decisió.
Motivada sobretot per dos elements. El primer és una acció que sorgia del pla de l'Olot Pedala, i era una acció que anava amb la línia de pacificar una connexió, que és la de la Via Verda, que arriba doncs, fins a Bianya, per millorar la seva seguretat, ja que és un carrer on hi passen, doncs, durant molt temps hi han passat molts cotxes, també doncs, camions, pel tema dels serveis que tenim a la Canya, i també bicicletes, vianants, etc. I per tant, doncs, per millorar aquesta seguretat i fer-ho una via més pacificada, evitant a vegades aquest bypass de cotxes que passen per aquí, doncs, per fer-ne més a via, per fer drecera, i això generava una inseguretat que consideràvem doncs, que valia la pena de tractar-la.
Està previst instal·lar dues pilones a l'alçada del camí de la Cuera, just a l'encreuament on hi ha la depuradora i la deixalleria comarcal. Per poder accedir a aquests dos recintes s'haurà de fer des de la Canya. Només es permetrà el pas des de l'Ermita de l'Esperança fins a la deixalleria.
El que seria la carretera de les Feixes es tallarà passat al camí de la Cuera, si vens de la vall de Bianya, de la Canya, quan arribes a la depuradora, allà quedaria tallat i, per tant, serà dues direccions igual com fins ara fins allà, i el camí de la Cuera també queda obert, i, en canvi, el tram que aniria d'aquests serveis, d'aquests equipaments, fins a Olot, doncs allà hi hauria un petit tall amb uns elements, unes pilones que quedarien al pas per evitar, bàsicament, aquest bypass. Sí que es queda obert com a cul de sac des de la part d'Olot, des de la part del Pla de Baix al Morrot, per permetre doncs, als pagesos, als veïns, doncs, que puguin accedir a la maquinària agrícola, etc.
D'aquesta manera es vol que la carretera de les Feixes deixi de ser una via alternativa a la N260 i els vianants i ciclistes puguin utilitzar-la sense perill. El camí de terra que connecta la deixalleria comarcal amb el polígon de la Canya continuarà obert i també serà una via per accedir amb cotxe a la deixalleria comarcal.
No deixem encara la mobilitat, perquè avui també són notícia els transportistes i empresaris vinculats al comerç, l'hostaleria i la restauració de les comarques gironines. Plantegen als ajuntaments ajuntaments homogeneïtzar les ordenances de mobilitat per facilitar el transport de mercaderies. Consideren que és que d'aquesta manera es milloraria l'eficàcia dels transports si tots els municipis tinguessin els mateixos horaris de distribució, les mateixes limitacions de pesos i dimensions i una regulació unificada sobre el funcionament de les càrregues i descàrregues. El vicepresident de la FOEC és l'Eduard Tayac.
Nosaltres estem tots acostumats a veure les senyals, no?, de zona de càrrega i descàrrega, però en aquí hauríem d'intentar buscar diferents zones de càrrega i descàrrega pels diferents actors. Segurament hem trobat i hem vist doncs, zones de càrrega i descàrrega ocupades per vehicles que no estan fent aquesta activitat i per tant doncs, aquí buscar aquestes solucions. Buscar l'homogeneïtzació d'un sistema de control horari. La tecnologia ens permet avui buscar nous sistemes d'eliminar l'intrusisme de vehicles doncs, que estan fent càrregues i descàrregues que no haurien de poder fer i segona, doncs, per poder tenir un registre i també tenir aquestes dades que ens permetin el control.
Aquestes propostes s'han presentat aquest dimarts als ajuntaments arran d'un estudi de diagnosi a la demarcació. Aquest document planteja crear franges horàries de distribució en funció dels productes per reduir la congestió. Per cert que la Generalitat ha engegat una iniciativa en forma de subvencions per les comarques de muntanya amb la intenció de millorar-ne també la mobilitat. És una dotació de 9 milions d'euros, és més del triple dels 2,8 d'ara fa un any. Aquestes subvencions van encaminades en quatre eixos, dos dels quals s'incorporen per primera vegada. Una d'elles té a veure amb el manteniment de la xarxa de senders, per la qual s'hi ha previst 600.000 euros, i una altra és un ajut extraordinari de 2 milions, que permetrà dotar els consells comarcals d'equipament tècnic i maquinària per netejar camins. El secretari de Territori i Mobilitat és Isidre Gavín.
La Generalitat de Catalunya vol donar eines a través d'aquestes polítiques de muntanya a que els ajuntaments dels territoris de muntanya i els consells comarcals dels territoris de muntanya tinguin més eines per donar resposta. De proximitat, perquè també són ajudes, com hem dit, a la mobilitat de curta distància, a la mobilitat de curt radi, que també és mobilitat quotidiana, i per tant accés als serveis, mobilitat bàsica, però que també és palanca d'activitat econòmica. Els camins i els senders les comarques de muntanya també és una palanca d'activitat econòmica.
Mentre es manté la línia de millora de la xarxa de camins, que amb una dotació de 6 milions i la neteja de vies municipals amb 350.000 euros, preveuen cobrir tota la demanda existent. Esteu escoltant els 5 minuts més. Aquestes són les primeres notícies del dia. Avui estem a dimecres 27 d'abril, el dia en què hem de felicitar les Montses. Obrim ara la pàgina política perquè Eduard Llorà ha anunciat que no continuarà com a alcalde de les Planes d'Hostoles. Després de tres mandats, el candidat de Junts al poble garrotxí ha dit que no es presentarà a les eleccions del maig de l'any que ve. Ell mateix ha explicat en declaracions a Ràdio Olot que ja hi ha un relleu al partit i que també deixa per complert tot l'àmbit polític. Aquest mandat, Llorà també és president del Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de Girona.
Eduard Llorà va arribar a l'alcaldia l'any 2011 agafant el relleu de Josep Soler. En total hauran estat tres mandats i 12 anys al capdavant de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles. Llorà ha explicat a Ràdio Olot els motius del seu adeu.
L'anterior mandat doncs, ja vaig començar a tenir algun dubte de dir tinc família, tinc mainada doncs, amb unes edats molt maques i tenia algun dubte de dir, escolta, no sé si podré fer-ho tot, però després doncs, realment doncs, l'equip doncs, semblava que ho teníem molt fet, semblava doncs, que seríem llista única i també doncs, em feia gràcia que va part del projecte doncs, que teníem iniciat i per tant ho vam tirar endavant. Però aquesta vegada pensant-ho molt i de fet bàsicament doncs, per poder-me dedicar més a la família.
Llorà assegura que un dels motius que també l'han fet prendre la decisió de no continuar ha estat la pandèmia i de retruc l'atenció que ha patit l'administració local. L'actual alcalde de les Planes creu que amb tres mandats s'ha fet molta feina i diu que ho han deixat millor del que van trobar. Assegura que es queda amb l'agraïment dels ciutadans.
Es mostra l'agraïment de molts veïns en molts moments. Jo crec que realment és molt agraït. Quan fas coses doncs, que beneficien el poble, doncs hi ha molta gent que t'ho agraeix. Evidentment, sempre hi ha crítiques, però jo crec que sempre ens hem de quedar amb la part més bona. Les crítiques, doncs bé, al final són una minoria que hi has de fer doncs, un cas relatiu, però en el nostre cas doncs, hi ha molta gent que inclús ara doncs, es continua acostant i ens diu, escolta, heu fet molta feina, gràcies per això, gràcies per allò. Per tant, hi ha molta gent que ens felicita i, per tant, ens hem de quedar amb les coses bones i que hem fet coses pels nostres veïns i pel poble on vivim. Per tant, nosaltres també com a veïns també disfrutem de tota aquesta feina que s'ha fet aquest temps.
Llorà també ha explicat que, a part de l'alcaldia de les Planes, un cop acabi el mandat, també deixarà per complet la política. Actualment, Llorà també és president del Consorci de Vies Verdes de la Diputació de Girona i membre de Junts a la Garrotxa. L'alcalde té intenció d'impulsar nous projectes en la iniciativa privada. Llorà assegura que hi ha un relleu assegurat al capdavant del grup municipal i que els pròxims mesos Junts presentarà el candidat per a les Planes d'Hostoles.
I encara en política, la diputada de la CUP, Laia Estrada, ha exigit al govern que aturi la candidatura per organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus després que hagi sortit a la llum l'espionatge a una seixantena de líders independentistes catalans amb el programari Rally a Pegasus. El Catalan Gate ha suposat una frenada de les relacions entre la Generalitat i el govern espanyol i ha minat també la comunicació d'Esquerra i Junts per Catalunya amb el PSOE. Per això els anticapitalistes veuen contradictori que el govern mantingui contactes per acollir a Catalunya les Olimpíades del 2030.
Tot això ha de quedar absolutament congelat mentre no, l'estat espanyol no reconegui públicament el que ha succeït, mentre no investigui a fons el que ha succeït i de depuri responsabilitats i mentre no posi sobre la taula garanties que aquesta situació, aquest fet tan greu, no es tornarà a repetir.
I avui en salut. Hem d'anar cap a l'Hospital Josep Trueta de Girona perquè el Col·legi de Metges de Girona ha anunciat la creació de l'Observatori del Campus de Salut de Girona, que inclou el nou Trueta i que exercirà de lobby de pressió perquè el projecte es faci. La iniciativa té el suport del Col·legi d'Infermeres, l'IDIPGI, la UDG i la Cambra de Comerç i s'ha marcat com a objectiu aconseguir que es compleixin els terminis perquè l'equipament, el més important dels propers 300 anys, diuen, sigui una realitat, segons el metge i cap de l'àrea de cirurgia del Trueta, Antoni Codina, que s'ha mostrat especialment exigent amb les administracions.
I o ens espavilem políticament o ens passarà endavant. I després això ho de dir, esperar 20 anys més. Aquest és el tema. Això és el que s'ha de decidir. Nosaltres estem aquí per controlar i per donar la nostra opinió. Però sisplau, a qui els hi toqui, que facin la seva feina, ni més ni menys, i nosaltres al seu costat pel que calgui.
Sentíem a Codina, per cert, el mateix dia en què el Sindicat de Comissions Obreres ha denunciat el col·lapse que hi ha a la Seguretat Social a Girona a l'hora de comunicar els canvis de contingència en les malalties professionals. La Secretaria de Comissions Obreres a Girona ha lamentat que hi ha moltes empreses i mútues que certifiquen que les malalties professionals tenen un origen comú i això implica que es derivi l'atenció a la sanitat pública. La seva titular, Belén López, diu que això fa que el propi treballador hagi de demanar el canvi de contingència malaltia professional a la Seguretat Social. Un termini que, a dia d'avui, tarda uns 2 anys a resoldre's a la demarcació de Girona.
Mentre la resta de Catalunya incrementa aquesta notificació de malalties professionals, a Girona baixa un 22%. Això no es dona perquè hi hagi una millor situació de les condicions laborals que faci que la gent no emmalalteixi tant a Girona que a la resta de Catalunya. Al contrari, de fet, els grups professionals on s'han declarat més malalties professionals són els grups professionals que més n'hi han a Girona. Per tant, hauríem de seguir el mateix patró que la resta de Catalunya. No seguim aquest patró perquè hi ha una clara infranotificació d'aquestes malalties professionals, d'una banda, i de l'altra perquè tenim un col·lapse brutal a la Seguretat Social.
La demarcació també és el territori català on més ha crescut els accidents mortals de camí i de tornada a la feina durant tot el 2021. I avui també és notícia que una quarantena de persones, entre professors i alumnes d'escoles d'adults de Girona, s'han concentrat aquest dimarts davant de la seu de la Generalitat per denunciar el que consideren una discriminació en l'accés als cicles formatius de grau mitjà. Els centres han volgut mostrar el seu malestar per un canvi del procediment d'inscripció que, al seu entendre, deixa l'alumnat sense possibilitats reals d'obtenir una plaça. Durant l'acte han llegit un manifest que després han lliurat a la delegació del Departament d'Educació i han reivindicat el seu dret a continuar els estudis al crit de «Som de primera». I encara ens quedem a Girona perquè hi ha hagut la primera mediació sense acord per evitar la vaga indefinida de recollida d'escombraries i neteja viària a la capital. El Departament de Treball ha citat les dues parts aquest dimarts per intentar desencallar el conflicte, però amb una sola jornada no n'hi ha hagut prou per intentar tancar un preacord. Les discrepàncies entre l'empresa mixta i els treballadors no es troben tant en aspectes econòmics, sinó en la part social. Entre d'altres, són punts que fan referència a la contractació de personal eventual, categories laborals o promoció professional. La decisió de fer vaga, com a mesura de pressió per desbloquejar el conveni es va votar en l'Assemblea i va rebre el suport del 57% dels treballadors. I encara un últim apunt en clau econòmica. Les 5 estacions d'esquí de muntanya gironines han rebut 889.600 usuaris durant aquesta temporada d'hivern, xifra que des del Patronat de Turisme de Girona han qualificat de satisfactòria i s'aproxima als valors dels mesos anteriors a la pandèmia, quan es va registrar prop d'un milió d'usuaris. Pel que fa a l'ocupació turística en aquesta zona del Pirineu, entre el desembre del 21 i el març del 22 s'han comptabilitzat fins a 476.700 pernoctacions, un 15% menys que fa 2 anys. Segons han explicat des del Patronat en un comunicat, el retorn de visites i d'usuaris durant l'hivern a les destinacions pirinenques ha repercutit notablement en l'activitat turística de la Cerdanya i del Ripollès.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
De seguida anirem a la cultura, abans però hem de passar per la crònica judicial del dia d'avui, perquè hi ha una ordre de crida per un veí de Banyoles acusat de violar, maltractar i vexar la parella menor d'edat l'any 2019. El processat ha fugit de la justícia i no s'ha presentat al judici aquest dimarts a la secció quarta de l'Audiència de Girona. La Fiscalia i l'acusació particular han sol·licitat al tribunal que emeti l'ordre de detenció i ingrés a presó per assegurar que comparegui al judici. L'acusat, que estava citat per una vista oral, s'enfronta a una pena de 21 anys de presó. Segons les acusacions, en el moment dels fets, el processat tenia uns 20 anys i mantenia una relació sentimental amb la menor de 17, a qui va sotmetre un tracte humiliant i vexatori. Li va imposar normes i càstigs físics i la va violar en repetides ocasions. També l'Audiència de Girona no ha pogut jutjar un acusat d'agredir sexualment la filla quan tenia entre 6 i 8 anys per demència sobrevinguda. El tribunal va acordar la suspensió del judici, que s'havia de fer aquest dilluns, després que els forenses comprovessin que el processat és incapaç de comprendre el procediment. Segons fonts judicials, pateix el síndrome de Korsakoff, vinculat al consum d'alcohol, que afecta les seves capacitats i no té perspectives de millora. Per això, el tribunal dictarà el sobreseïment de la causa. L'acusat, que s'enfronta a 15 anys de presó, està complint actualment una pena de 8 anys per intentar matar el sogre a cops de destral al juny del 2014. El més curiós del cas és que es preveu que aquest mes de juny surti en llibertat.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem a la cultura. El Mapa de Ball celebra el seu 10è aniversari. Aquests dies el Teatre Principal d'Olot torna a acollir aquest projecte destinat als alumnes de segon d'ESO de la Garrotxa. La iniciativa vol introduir la dansa contemporània als adolescents. Enguany hi participen uns 300 alumnes del Bosc de la Coma, el Cor de Maria, l'Escola Greda i l'Escola Pia. El director artístic de la coreografia d'aquest any és Joao Lima.
Dansa, cultura, joves i educació. Això és tot el que barreja i connecta el projecte Mapa de Ball, que va néixer a Barcelona. A Olot, la iniciativa va arribar ja fa una dècada i aquest dimarts i dimecres s'està duent a terme al Teatre Principal les diferents actuacions d'aquest 2022. La iniciativa està adreçada als alumnes de segon d'ESO per tal que puguin sentir el llenguatge del moviment i alhora serveixi d'eina educativa per als professors. Una de les tècniques de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot és Esther Forment.
És un projecte que va néixer al Mercat de les Flors, que és la Casa de la Dansa de Catalunya, i que té el suport de la Xarxa d'Activitats Culturals Transversal. Ha crescut molt en aquests anys i és un projecte que va dirigit als joves d'ESO, d'ESO batxillerats, en aquest cas aquí a Olot fem el segon d'ESO, i és per introduir la dansa contemporània a les aules. I és un projecte que té moltes fases, des de doncs, que hi ha un coreògraf, que aquest any és en Joao Lima, que ha pensat i ha creat una coreografia que nosaltres l'hem adaptat, adaptat a les nostres necessitats i als nostres alumnes.
Enguany la coreografia porta el nom Vibrare el Tiempo. Aquest és un espectacle que parteix de la curiositat i que proposa als espectadors i artistes aterrar a la realitat col·lectivament i de forma intensa.
Sempre és això, és el moviment, és el posar en valor la dansa i poder expressar amb el teu propi cos. I això ens sembla que és molt important en aquestes edats, no? A l'adolescència, que és quan tenim potser, bueno, hem d'assumir més el nostre cos, el cos dels altres, els límits. I aquest any en Joao doncs, ens parla de vibrar en el tiempo, del temps, de com passa el temps, de si passa ràpid, si passa lent, què és el temps. Ens fa reflexionar una mica sobre tots aquests elements.
Actualment en aquesta desena edició hi participen més de 300 alumnes de l'Institut Bosch de la Coma, el Cor de Maria, l'Escola Greda i l'Escola Pia. A més, el mapa de ball està evolucionant i com a mostra d'això és que ja es porta a terme a 8 ciutats catalanes amb més de 40 instituts i 3.600 alumnes participants.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
Marxem a la muntanya i ho fem per partida doble. Aquest cap de setmana celebrarà la 42a edició de la Lletissonada i la tercera edició del Bas Mountain Festival, dues cites pels amants de la natura organitzades pel GECA de la Vall d'en Bas. 22 quilòmetres amb més de 900 metres de desnivell esperen diumenge els participants de la Lletissonada, que podrien ser més d'un miler. I el dia abans, dissabte, també tornarà el festival dedicat a la muntanya amb taules rodones, ponències i projeccions. Ens ho explica en Roger Isern.
Aquest diumenge comença el mes de maig i de 7 a 8 del matí una de les proves esportives més clàssiques de la Garrotxa. És la Lletissonada, que celebra l'edició número 42 de la seva història. Una edició especial pel retorn a la normalitat i sense restriccions per a l'esdeveniment. Comptarà amb un recorregut de 22 quilòmetres que recorrerà l'entorn del Serrat de la Codina, els Angles, el Puig Sebastida, la Serra dels Mateus o Puig d'Afra. Un perfil dissenyat per aquells amants de la natura i en especial del caminar per un entorn únic amb uns 980 metres de desnivell. La Lletissonada és la prova estrella del grup excursionista, cultural i alpinista i el seu secretari és Sergi Plana.
Aquí farem el Serrat de la Codina. El Serrat de la Codina puja a desnivell gradual, no molt exagerat, fins a la Casa dels Angles. A partir d'aquí ja ens desviem i encarem directe el que és el Puig de la Bastida, que és el cim de la Lletissonada, a 1.242 metres. És un cim menor, a l'ombra del Pla d'Aiat, el que passa que té una vista espectacular. Jo crec que és molt més atractiva que la vista que té el propi Pla d'Aiat. Doncs des del Puig de la Bastida veiem Santa Magdalena, veiem Puigcercam, veiem tota l'esquena de Casa de Llancers.
Les inscripcions encara estan obertes al web del GECA. El donatiu de la 42a Lletissonada anirà destinat a la Fundació Albert Bosch, que financia la construcció d'una nova àrea d'hospitalització oncològica infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Uns donatius que s'espera que siguin a càrrec d'un miler de persones. A l'última edició amb normalitat, la de l'any 2019, van ser uns 1.200 participants. Plan explica que a hores d'ara esperen superar el miler.
És molt difícil saber-ho. Venim d'estar reclosos, no sabem com la gent s'ho agafarà, sí que bueno, hi ha com un cert interès de tornar-hi. El que passa que també es veu bueno, una mica de la pròpia mandra, no? Ostres, tornem a sortir, tanta gent de cop. Però bueno, més o menys aproximadament en aquests moments estem en inscripcions molt similars a 2019. Vull dir que 2019 no sé si hi va haver 1.200 persones. Bueno, si podem arribar a 1.000 aquest any, havent passat dos anys doncs, quasi orfes de Lletissonada, ja serà un gran èxit.
I una de les peculiaritats de la Lletissonada és el recorregut, ja que es passen per camins o zones que normalment no es pot fer. Plana en dona els detalls.
Aquesta 42a Lletissonada és molt, molt atractiva i bueno, hi ha zones que es poden passar ara amb la Lletissonada, però d'aquí uns dies no es podran passar simplement perquè els propietaris, doncs, és Lletissonada, s'hi posen molt bé i ens deixen passar a vegades en zones que no hi podem accedir normalment. I bueno, al final és també donar-nos un cop de mà nosaltres directament al GECA, que la gestionada ens porta doncs, la part quasi imprescindible de la part econòmica del manteniment del grup excursionista.
I un dia abans, el dissabte, se celebrarà el Bass Mountain Festival, en la tercera edició coorganitzada entre l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, el GECA i la FEC, i tindran lloc diverses taules rodones, conferències i projeccions d'un documental. Serà a partir de 9:45 del matí a Can Trona i es podran seguir la majoria d'actes a través del canal de YouTube.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.